TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 28 d'abril, en què el Congrés dels Diputats derogarà la pròrroga dels lloguers, a no ser que hi hagi un acord in extremis amb Junts. El ple tombarà el decret llei per allargar 2 anys els contractes que acaben entre el mes de març i dia 31 de desembre del 2027. Segons reconeix el govern central, el més probable a partir d'ara és que siguin els tribunals els que hagin d'acabar per resoldre les pròrrogues que s'han demanat des que el Consell de Ministres va aprovar la norma. Una solució que es produeix just quan sabut que les Balears són la comunitat autònoma on més persones cercaren el 2025 un habitatge sense èxit per mort dels preus elevats. I quan, segons un informe de la UIB, els estudiants de la universitat viuen a casa dels pares i la majoria aspiren a ser funcionaris. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. El Parlament aprovarà la llei de cogestió aeroportuària amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
La iniciativa permet que els aeroports de les illes puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Quan s'hagi aprovat la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals.
I de l'educació, avui torna a ser notícia al Col·legi de Sant Pisà de Palma, on continua la vaga de famílies que denuncien la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor.
La MIPA convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. El govern insisteix que la norma actual no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini.
I també avui és el segon dia de la vaga dels metges. La primera jornada d'aquesta tercera tanda d'aturades deixa més de 2.700 consultes suspeses i una setantena d'operacions anul·lades.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, entre un 60 i un 70% dels metges han secundat les protestes als hospitals i un 45% a l'atenció primària.
I els accidents greus durant la jornada laboral es varen reduir l'any passat un 8% a les Balears.
N'hi va haver prop de 90 durant el 2025, unes xifres que vos acostam aquest dimarts, que és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral. A les 8:30 entrevistarem a la nova directora de l'IBASAL, Coloma Margarita Capó.
I avui també som en directe al CUDI, on es farà una nova reunió informativa per parlar sobre el polèmic trastorn del segon cable que connectarà Mallorca amb la península.
N'hem parlat fa uns minuts amb Toni Viver, portaveu d'ANACA, associació que defensa que el cable entri per la badia d'Alcúdia.
El suport social sempre ha estat. El poble no entén, parlis amb qui parlis, pot haver un 5% que no, però el 95% diu que no entenen perquè no entri per la badia d'Alcúdia.
Ho explicam avui, que just fa un any de l'apagada elèctrica a la península, un incident que, recordam, no va afectar les Balears precisament per tenir un sistema elèctric diferenciat.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista del COE de la primera divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Ribera Navarra amb l'objectiu de sumar una victòria per consolidar-se dins la zona de play-off pel títol. El tècnic Antonio Vadillo ha donat descans a jugadors importants com Alison Fabinho i també Mario Rivillos. Aquest partit començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 en ràdio. I en futbol, a nit es va disputar l'Espanyol 0, Llevant 0. Amb aquest marcador, el Mallorca acaba la jornada 17 amb 35 punts a un del descens. La zona vermella l'ocupen el Sevilla amb 34 punts, el Llevant amb 33 i l'Oviedo amb 28.
I pel que fa al temps, avui serà dia de canvi, creix la inestabilitat. Tomàs Salomó, bon dia.
Bon dia. Avui, jornada d'ambient variable. Tindrem aquests núvols a Mallorca, també a les Pitiüses, alguns núvols baixos i l'arribada de núvols alts que avançaran de sud cap a nord i que al llarg del dia podrien deixar el cel enterbolit. Arribada també progressiva de pols en suspensió, màxima concentració en vistes a demà, però ja tindrem una mica de calitja al llarg del dia amb aquest vent bufant de component est, en qualque cop moderat a les Pitiüses, però en conjunt fluix. Quant a la situació marítima, tindrem algunes àrees de maror a les costes exposades. I pel que fa a les temperatures, avui les màximes entre els 21 i els 25, puntualment 26-27 graus en el ponent de Mallorca, també cap a l'oest d'Eivissa. A Menorca podríem enfilar-nos fins als 24, puntualment als 25. Així, per tant, certa tranquil·litat, però avui amb major presència del núvols i també l'arribada d'aquesta pols.
Són ara les 8:05 del matí. En Rafa Andrés, del control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles, en Sal López i Neus Periques. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
avui estarem atents al que pugui passar al Congrés, el ple tombarà, a no ser que el govern de Pedro Sánchez tanqui un acord in extremis amb Junts, el decret llei per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer que finalitzen entre el març i dia 31 de desembre del 2027. Afecta més de 3 milions de persones.
Un decret llei impulsat per Sumar per contrarrestar els efectes de la guerra. El defensarà el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i si no hi ha res de nou, el rebutjarà la majoria que sumen el PP, Vox i Junts. Ara bé, en les darreres hores, Bustinduy s'ha mostrat obert a fer concessions en matèria fiscal als independentistes. De fet, bastaria la seva abstenció per aprovar el decret.
Está en vigor la prórroga de los contratos de alquiler que han solicitado vecinos y vecinas de este bloque. ¿Para qué? Para poder seguir quedándose en su casa, pagando religiosamente los alquileres. Mañana se vota esto en el Congreso. ¿De verdad la derecha y la extrema derecha van a ponerse del lado de los buitres financieros que están echando a las familias a la calle? ¿De verdad ese es el mensaje que le van a mandar a casi 3 millones de personas en este país?
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confirma que encara tenen el suport necessari, no tenen aquest suport necessari per convalidar el decret i insta els partits de la dreta a canviar la seva posició.
Es un real decreto ley en materia de vivienda que es del gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no. La prioridad del gobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? ¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores?
En tot cas, si avui no hi ha cap moviment de darrera hora i es deroga el decret, l'executiu espanyol avisa que es donarà un escenari inèdit des del punt de vista jurídic. El més probable és que acabin assent els tribunals els que resolguin les pròrrogues sol·licitades amb l'aprovació del decret en Consell de Ministres.
I això quan hem sabut que les Balears tanquen el 2025 com la comunitat autònoma amb més persones que cercaren un habitatge sense èxit. El motiu no és cap sorpresa, és l'elevat preu dels pisos i les cases a les illes.
Segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, el 10,6% de persones de 16 o més anys van cercar un habitatge a l'arxipèlag i no ho van fer amb èxit, seguit de Madrid, la ciutat autònoma de Melilla i les Canàries, totes amb percentatges que freguen aquest 10%. A la cua es troben els territoris d'Extremadura, Castella-La Manxa i Aragó, on la població que cerca un habitatge i no el troba és d'un 5%, la meitat que les Balears.
I precisament un informe detalla que l'estudiant de la UIB majoritàriament viu a casa dels pares, tria els estudis per vocació i utilitza de manera intensiva la intel·ligència artificial en gran manera aspira a ser funcionari. Són les conclusions que s'extreuen d'una enquesta que ha elaborat la mateixa Universitat de les Illes al Consell Social a un univers de més de 2.000 alumnes i que indica que 6 de cada 10 estudiants de la UIB viuen a casa dels pares. Carme Moreno.
Aquestes són algunes de les dades més destacades del primer baròmetre sobre la percepció, els hàbits i les expectatives de l'alumnat que ha elaborat el Consell Social de la Universitat. El seu president, Antoni Bennasa, ha destacat també que un 52% dels enquestats orienten la seva carrera cap a la funció pública, una tendència que diu es dona especialment entre l'alumnat d'infermeria i medicina.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant, eh? Amb altres el tema de ser privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fulla. S'estudia en turisme, però és en privada, això està clar. I la de la politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
Altres dades destacades són que l'alumnat de l'UIB fa un ús massiu de la intel·ligència artificial. 8 de cada 10 l'utilitzen per aclarir dubtes. Pel que fa a la llengua, predomina el castellà a casa i amb amics, un 48% i un 42% respectivament, mentre que a classe hi ha un equilibri de les dues llengües.
O sigui, inclús la gent està contenta com s'imparteixen les classes a la universitat, sigui en castellà o en català. I al final la llengua desitjada seguiria sent el català i el castellà està una mica per davall. O sigui, però són dades molt, 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 molt similars, que no crec que se puguin, diguéssim, fer crítica social. Al final és el que hi ha, no?
Bennasa també ha destacat l'alta participació, ja que més de 2.000 alumnes han contestat l'enquesta d'un total de 14.244 estudiants. El Consell Social de la UIB vol elaborar enguany un baròmetre entre els docents.
I aquí a les Illes, la cita política destacades avui al Parlament. La llei de cogestió aeroportuària i tirarà endavant amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular. La iniciativa impulsada pels ecosobiranistes permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Una vegada aprovada la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals.
Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha demanat el suport dels grups per posar a fi, diu, el tracte colonial d'Aena cap a les Balears i específicament ha reclamat el vot dels socialistes.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, en pensant en els ciutadans de les Illes Balears, en no pensar ni en els interessos d'en Pedro Sánchez, ni de Maurici Lucena, ni de la resta dels aeroports de l'estat espanyol, ni dels accionistes d'Aena.
Però el portaveu adjunt socialista, Marc Pons, sosté que el text trenca l'equilibri entre administracions i dona massa poder al govern i assegura que tanmateix el PP estatal no donarà suport a la llei que sortirà del Parlament.
Dius que solucionaràs els problemes de duració turística a través dels aeroports, si te gestiones tu, i en canvi, amb allò que tens competència, que és limitar l'entrada de vehicles, t'hi negues. El que cerquen són bombes de fum que permetin desviar l'atenció.
Marga Duran, del PP, insisteix que cal limitar el creixement de vols i passatgers i assegura que la cogestió és clau per avançar cap a un model més sostenible i equilibrat.
Hem de dir que això s'emmarca dins l'estratègia global del govern de Marga, però ens, com deia abans, per la contenció turística i un equilibri dins l'activitat.
El ple del Parlament comença a les 9 i estarà centrat en la mobilitat, no només per aquesta proposició de llei, també se'n vota una altra, presentada pel PSIP, referent a la regulació de l'afluència de vehicles.
També avui el Consell de Mallorca aprovarà previsiblement i durant un ple extraordinari a l'hora baixa el seu pla d'ajudes socials per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aniran dirigides especialment als més vulnerables. Per accedir-hi es requerirà una residència mínima legal de 5 anys a l'illa. Tot mentre el govern de Marga Proens cerca el consens dels grups parlamentaris per un nou paquet de mesures d'escut social.
La consellera de Família, Sandra Fernández, s'ha reunit amb socialistes, ecosobiranistes, Unides Podem i Populars. L'esquerra acusa l'executiu de voler perjudicar els més vulnerables. Són Amanda Fernández, del PSIP, i Marta Carrió, de Més per Mallorca.
No podem tancar els ulls davant que el Partit Popular deixarà de fora les persones que més ho necessiten, les més vulnerables. Per tant, el nostre vot serà molt més difícil de poder-li donar suport.
Creiem que és importantíssim sostenir la ciutadania d'aquest país, perquè això llavors genera pobresa, genera dificultats de convivència, genera situacions d'exclusió.
Pedro Álvarez, del PP, ha assegurat que l'esquerra no vol dialogar i critica que vulguin imposar les seves iniciatives de manera unilateral.
Ja me sap greu que s'hagi aprofitat la bona voluntat del govern, la bona voluntat de la consellera de Serveis Socials, que ens ha convocat en aquesta reunió per cercar punts en comú, per exposar ja, avançar-se, exposar propostes de forma unilateral davant de l'opinió pública, quan no s'ha arribat a cap tipus de consens.
La consellera Fernández té previst reunir-se avui amb Vox.
I el govern estudia reclamar responsabilitats a la constructora que reformava els pisos de l'Ibavi afectats per l'explosió a Eivissa. Ha traslladat l'expedient als serveis jurídics de la comunitat.
L'objectiu és preparar una reclamació de responsabilitats a l'empresa constructora que treballava en la reforma dels immobles de protecció oficial. Ahir es va confirmar el reallotjament de les darreres famílies afectades. Les despeses corren a càrrec de l'Ibavi. Pel que fa a l'estat dels 4 ferits, els 2 traslladats a la unitat de cremats a l'Hospital de Fa de València continuen ingressats amb pronòstic reservat.
Arribem a les 8:14.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara parlant d'educació, frustració i malestar per part de les famílies que han denunciat la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor i que actualment cobreix una substitució al centre Son Pisà de Palma. La MIPA del col·legi explica que com a representant de les famílies convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. El govern insisteix que l'actual normativa no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que ho determini.
termini.
Després de les reunions de representants de FAPA Mallorca, la MIPA de l'Escola i la Conselleria d'Educació, les associacions asseguren que no han rebut cap resposta nova. Diuen que la Conselleria no està fent cap passa efectiva per resoldre el conflicte. Vero Fiol, portaveu de la MIPA de Sant Pisà, explica que les famílies es reuniran per decidir si continuen en la vaga.
Nosaltres som representants de les famílies, així que el que ens toca ara és parlar amb elles. Hi ha molta crispació en el centre, les famílies no senten el centre com un entorn segur.
Mentrestant, la vaga al centre es manté, tot i que això suposa problemes per conciliar moltes famílies. Ahir, només la meitat dels alumnes varen assistir a classe. El malestar també s'ha fet visible amb cartells penjats a les barreres de l'escola i amb una recollida de signatures. FAPA Mallorca ha reiterat el suport a l'AMIPA del centre i el seu director, Miquel Àngel Guerrero, diu que continuaran pressionant perquè la conselleria actuï.
La conselleria segueix dient que no té cap manera, cap argument ni cap eina jurídica o normativa per poder impedir que aquesta persona estigui com està fent, bloquejant completament un sistema educatiu. Un centre educatiu que ha hagut de cancel·lar activitats, que té una acampada en previsió que segurament no podrà fer, que tenim la meitat de centre educatiu que no està anant a classe, una persona que fa classe en 4 nens a la seva aula i que, a més, està generant un malestar més que evident en tot el claustre. I així ho han manifestat membres de seguit directiu que han vengut.
Inicialment, el contracte de substitució de Roldán acaba avui, però es desconeix si finalment serà així, perquè això depèn de la baixa que cobreix.
I després de la reunió, el Departament d'Educació no ha volgut fer declaracions i s'ha remès a les manifestacions que havia fet aquest matí el conseller Antoni Vera.
Vera diu que entén el malestar de les famílies alhora que reclama al govern central celeritat per modificar la normativa.
Però nosaltres que demanem a la ministra que ja no esperi més, que és un avantprojecte de llei molt fàcil, és molt clar, és modificar un sol article que ho pot dur la setmana que ve al Consell de Ministres. I li demanem, per favor, a la ministra que exerceixi les seves competències.
Educació descarta activar una nova avaluació psicològica del docent i insisteix que la normativa actual no permet inhabilitar-lo.
I un centenar de mestres d'escoletes de 0 a 3 anys convocats per Comissions Obreres, UGT i l'ESTE han reclamat a la seu de les diferents patronals a Palma l'aprovació d'un conveni autonòmic propi d'infantil. Ho han fet amb camisetes grogues i amb el lema Ja n'hi ha prou.
Pepa Ramis, que és la responsable del sector 03 de Comissions Obreres, reclama un nou marc de regulació.
Estan fent feina, una feina educativa, està encerrant un cicle educatiu. Des de fa més de 3 anys estem posant damunt la taula aquesta reivindicació d'un conveni, un conveni digne que sigui equiparable a una etapa educativa, amb uns sous dignes i amb unes condicions sociolaborals dignes.
I tot perquè les educadores denuncien que la seva situació és precària i insostenible.
Les patronals ara s'estan guardant un poquet... Què te diré jo? No són capaços d'abordar aquest conveni perquè no els interessa econòmicament. Vull dir, la conselleria també està que vol donar la pasta, però tampoc no la dona, i veurem a mem què passa.
Primer de tot demanant per ells, per menuts, perquè necessiten unes condicions dignes, i després també per nosaltres, que al final som persones, tenim famílies i tenim dret a viure. I aquí a Mallorca és impossible viure en el nostre salari.
La setmana que ve continuaran amb les mobilitzacions.
I avui és el segon dia de la vaga de metges, la primera jornada d'aquest mes d'abril deixa més de 2.700 consultes suspeses i una setantena d'operacions anul·lades, segons l'IB Salut. Es tracta de la tercera setmana que els facultatius s'aturen enguany davant la manca d'acord amb el Ministeri de Sanitat en la negociació de l'Estatut Marc.
Aquesta situació, que es perllongarà fins dijous, dia 30 d'abril, l'ha obligat a suspendre operacions quirúrgiques no urgents. A més, s'ha registrat un alt nivell d'anul·lacions de consultes externes que se sumen a l'impacte acumulat de vagues anteriors, un fet que incrementa de manera significativa la llista d'espera.
També tenen dret, no? Vull dir, clar, que no, a ningú li agrada que l'inulin la visita.
Una hora y media esperando en el pasillo para que no haya médico en la sala.
Hay huelga y han cancelado, no pasa nada.
M'ha donat una cita per la setmana següent i suposadament pues sí que hi serà.
Unes protestes que, segons el sindicat mèdic CIMABAL, han secundat entre un 60 i 70% dels metges als hospitals i un 45% d'atenció primària. El president de CIMABAL, Miguel Lázaro, assegura que les negociacions no avancen pel tarannà, diu, poc dialogant, de la ministra de Sanitat, Mònica García. Per això reclama a Pedro Sánchez que agafi les regnes per desencallar el conflicte.
De nuevo disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o bien el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas, una huelga nacional.
La ministra de Sanitat ha carregat contra el comitè de vaga perquè ha dit ha sobrepassat línies vermelles amb reivindicacions il·legals. Segons García, aquesta posició tan sols obeix a mantenir el conflicte viu.
A mí un comité de huelga, si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí, ¿no? Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Els metges faran vaga fins dijous amb concentracions davant les portes dels hospitals cada dia a les 8:30 del matí. Si no hi ha avanços, tornaran a aturar entre els dies 18 i 22 de maig. I han identificat una nova víctima. Són coletes a Manacor. Toni Sitges Febrer era el delegat de l'Ajuntament Republicà Son Macià fins que l'empresonaren a Manacor i l'executaren a Son Coletes el 1937, quan tenia 46 anys.
Així és, i ara, per tant, les seves restes han estat identificades a la fossa, segons ha confirmat el govern. Ho explica Francesca Ramis, directora general de Relacions Institucionals.
La família mos va donar un ADN i després d'aquestes comprovacions han pogut identificar que era aquesta persona.
Des que van començar les exhumacions s'han aconseguit identificar 68 cossos entre els centenars de víctimes localitzades. Tot això quan els arqueòlegs han trobat també restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però encara no s'han determinat si pertanyen o no a víctimes del franquisme. Aquesta excavació forma part del 5è pla de fosses que es farà en dues fases diferents i preveu actuar a finques de fora vila on els testimonis ubiquen enterraments.
I el Senat ha votat en contra de condemnar l'actitud del president del Parlament, Gabriel Lecent, quan va esqueixar la fotografia de les roges del Molina.
Era una iniciativa del grup integrat per Esquerra Republicana i Bildu, així l'ha defensada el senador Joan Queralt a la Comissió Constitucional de la Cambra Alta.
No respaldar esta moción, como otras en el mismo sentido, es ciscarse en la memoria democrática y en la mayoría de los ciudadanos de este país.
El senador illenc Miquel Jerez, del grup Popular, que té majoria absoluta al Senat, ha defensat el seu vot en contra perquè la iniciativa anava més enllà d'uns fets concrets.
Este salto de lo concreto a lo general, de lo puntual a lo estructural, es el que merece una reflexión pausada. Porque una cosa es reconocer que un hecho no debería haberse producido, y lo hacemos, y otra cosa es reconocer que el problema es sistémico. En España no existe un problema institucionalizado de odio.
La polèmica es va iniciar en un ple del Parlament del juny del 2024. El president de la cambra, Gabriel Lecent, de Vox, va rompre el retrat de les roges del Molinar quan l'intentava arrabassar de l'ordinador de la socialista Mercedes Garrido, uns fets pels quals té un judici pendent.
I tal dia com avui, però de fa un any, del 2025, començaven a caure els sistemes d'enllumenat públic, el de les cases, comerços, oficines. En pocs moments es donava a conèixer pels transistors que la pana afectava Espanya i part de Portugal. El gruix de la població va recuperar el corrent després d'unes hores, però hi va haver gent que no ho va fer fins l'endemà. Els dies següents, totes les mirades es posaven en la ministra de Transició Energètica, Sara Jessen, que compareixia públicament a totes hores, però per dir que la investigació seria llarga i complicada.
Es un universo en el cual hay que saber qué causó que esas instalaciones dejasen de estar conectadas al sistema. Y ese principio todavía lo desconocemos. Cuando lo sepamos, lo haremos saber y pondremos las medidas necesarias para que no ocurra.
Un any després de la gran apagada del 28 d'abril del 2025, la investigació tècnica i el debat polític continuen projectant ombres sobre un episodi que va sacsejar el model energètic espanyol.
Sí, de fet, el que a les primeres hores es va convertir en una llau d'especulacions sobre
sobre un suposat fracàs de les renovables finalment ha acabat derivant en una altra conclusió. El col·lapse es va deure a una cascada de sobretensions i fallades en el control de tensió i no pas a la naturalesa renovable del sistema. L'informe de la xarxa europea del gestor de xarxes d'electricitat de més de 400 pàgines apunta ara una concatenació de disfuncions i posa de fet el focus en mancances reguladores.
Arribem a les 8:25, moment ara per la informació esportiva.
Informatiu matí. Esports.
I encetem els esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que visita avui la pista del Coe de la primera divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Ribera Navarra amb l'objectiu de sumar una victòria per consolidar-se dins la zona de classificació per disputar el play-off pel títol. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Sempre ha sido una pista complicada, el pabellón es pequeño, que la gente aprieta. Un buen equipo con muy buen entrenador que además que nos conoce bastante, así que partido que nos va a obligar una vez más a estar a nuestro máximo nivel competitivo.
Per aquest partit, el tècnic andalús ha volgut donar descans als jugadors importants com Alisson, Fabinho i Vario Ribillos, que no han viatjat amb l'equip. Cal recordar que el Palma disputarà d'aquí a 10 dies la Final Four de la Champions i el seu entrenador també ha parlat de saber gestionar la plantilla.
Bueno, a los jugadores lo que les gusta es jugar, eso es cierto, ¿no? Lo único que también es verdad que muy a la esquina tenemos una competición muy importante y creo que ahí es donde más hincapié estamos haciendo a nivel de gestión mental, ¿no? De estar focalizado en los partidos de liga regular porque tenemos cierto colchón, pero no podemos dormir tampoco.
Recordem que aquesta partida entre el Ribera Navarra i el Palma Futsal el podreu seguir, com sempre, a partir de les 8 del vespre en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, la nit es va disputar l'Espanyol 0, Llevant 0. Amb aquest marcador, el Mallorca acaba la jornada 17a amb 35 punts a 1 de la zona de descens. Aquesta zona vermella l'ocupa ara mateix el Sevilla amb 34 punts, el Llevant amb 33 i l'Oviedo amb 28 punts. Amb l'empat d'ahir, l'Espanyol continua sense guanyar aquest any 2026 i el Llevant s'acosta a la permanència. Són el tècnic del Llevant, Luis Castro, y del Español, Manolo Jiménez.
Se pueden pasar muchas cosas en el fútbol, pero una cosa era que el equipo iba a dar 100%. Que no había un jugador que no iba a darlo, sino no iba a jugar. Estoy contento que al final no estaban contentos. Eso me da la certidumbre que van a continuar peleando por el club. Vamos a dar la vida por el club.
También hay que tener en cuenta que los jugadores son personas que llevan una carga o una mochila importante, que igual que la primera vuelta la dinámica te llevaba a ganar incluso alguna vez que no merecías, ahora incluso a veces que mereces ganar no lo consigues. A partir de ahí lo único que te queda es seguir con mentalidad y seguir apretando, no hay más.
Pel que fa al Mallorca, l'equip tornarà a entrenar avui de matí a Son Bibiloni per continuar preparant el partit de divendres a les 9 del vespre a Girona. El tècnic Martín de Michelis espera recuperar el bombo per afrontar aquest important partit. I a la Champions avui es disputarà el primer partit de les semifinals de la màxima competició europea, quan sigui les 9 del vespre el Paris Saint-Germain, dirigit pel tècnic espanyol Luis Enrique, rebrà la visita del Bayern de Múnich. I demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontarà a l'Arsenal de Mikel Arteta a les 9 del vespre a l'Estadi Metropolitano. El jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente, pensa que el partit de demà marcarà aquesta eliminatòria.
Son eliminatorias tan difíciles que todos los detalles tienes que estar bien. Si uno flojea, al final se te escapa la eliminatoria. Entonces, todo, concentración, ser conscientes que el primer partido marca mucho la eliminatoria, gestionar esa presión, gestionar ese estrés, futbolísticamente estar de 10.
I en bàsquet, la plantilla i el cos tècnic de l'Azul Marino va ser rebut ahir capvespre al Consolat demà per celebrar l'ascens a la màxima categoria, la Lliga Femenina. A l'acte també es van lliurar una sèrie d'obsequis per part de les primeres autoritats de les Illes Balears i també de la Federació de Bàsquet de les Illes. És Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Per ja és molt especial i me sent superfeliç i molt orgullosa de poder estar aquí, agraïda de que m'ho rebin aquí. I al final, bueno, és que per tots els mallorquins poder celebrar a casa teva i amb la teva gent, jo crec que és el cop més guapa que te poden passar una carrera esportiva.
I un darrer apunt de bàsquet, perquè Noah Morrow ha firmat per una de les millors universitats dels Estats Units i donarà el vot a Amèrica aquest mateix estiu. L'ala pivot mallorquina, que aquesta temporada ha jugat a l'Araski de la Lliga Endesa, s'uneix al Luciana de la primera divisió de l'Associació Nacional Esportiva Universitària. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. El Parlament aprovarà avui la llei de cogestió aeroportuària amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular.
Aquesta iniciativa permet que els aeroports de les illes puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Quan s'hagi aprovat la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals. El ple comença d'aquí a mitja hora.
I de l'educació avui torna a ser notícia. El Col·legi de Sant Pisà de Palma, on continua la vaga de famílies que denuncien la inacció de l'administració davant la situació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor.
La MIPA convocarà avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. El govern insisteix que la normativa actual no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina.
I el Congrés dels Diputats derogarà avui la pròrroga dels lloguers, a no ser que hi hagi un acord in extremis en Junts.
El ple tombarà el decret llei per allargar 2 anys els contractes que acaben entre el març i dia 31 de desembre del 2027.
I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. El govern estudia reclamar responsabilitats a la constructora que reformava els pisos de l'Ibavi afectats per l'explosió al barri de Can Cantó. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Ha traslladat l'expedient als serveis jurídics de la comunitat amb l'objectiu preparar una reclamació de responsabilitats a l'empresa constructora que treballava en la reforma dels immobles. Aquest dilluns s'ha confirmat el reallotjament de les darreres famílies afectades. Les despeses corren a càrrec de l'Ibavi. Pel que fa a l'estat dels 4 ferits, els 2 traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València continuen ingressats amb pronòstic reservat.
I a Mallorca continua el front comú contra el projecte del cable elèctric Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La publicació de l'informe independent encarregat per l'Ajuntament d'Alcúdia i les al·legacions presentades per ANACA, Com Mallorca i Arres Marines han reforçat la demanda d'aturar replantejar la tramitació abans de fer passes irreversibles.
I a Menorca, després de prop de 2 dècades d'espera, les obres de la futura comissaria de la Policia Nacional de Mo ja estan en funcionament. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns s'ha posat la primera pedra del nou edifici, que tindrà més de 4.000 metres quadrats i 5 plantes. Constarà d'instal·lacions modernes i accessibles, espais específics per a l'atenció a les víctimes i també una galeria de tir. El pressupost total del projecte és de 13 milions d'euros i s'espera que pugui ser una realitat ja a finals de l'any que ve.
I avui també parlem de la seguretat i la salut en el treball.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Els accidents greus durant la jornada laboral es varen reduir l'any passat un 8%. A les Balears n'hi va haver prop de 90 durant el 2025. També va davallar el nombre de morts en accidents durant la jornada laboral de 10 al 2024 a 9 l'any passat. En parlem avui, que és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral, i ho fem en Coloma Margarita, que poc a fa només uns dies va assumir la direcció de l'IBASA, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, en quines prioritats vos incorporeu en aquest nou càrrec?
Sí, les meves actuacions bàsicament aniran dirigides a optimitzar el funcionament de l'institut i afrontar una sèrie de reptes, com puguin ser, com saben tots, la reducció de la sinistralitat laboral, l'absentisme i el reforç de la cultura preventiva, i donar una estabilitat a Cibassal i millorar la seva operativitat.
Destacàvem a l'inici d'aquesta entrevista una sèrie de xifres que indiquen que els accidents greus durant la jornada laboral es varen reduir l'any passat un 8% en les illes. Com es pot fer, però, per encara disminuir més aquesta xifra d'accidents greus en els llocs de feina?
Bé, hem de destacar també que el 99,57% dels accidents laborals són de caràcter lleu. Destacar que l'indicador més rellevant és l'índex de sinistralitat, ja que posa en relació els accidents en la població ocupada. En aquest sentit, la seva reducció reflecteix una millora real de la seguretat laboral, especialment en un context d'increment de l'ocupació. I segons la valoració que tenim de l'any passat, del 2025, les Illes Balears redueixen la sinistralitat laboral en un 4% i deixen de ser líders en accidents a la construcció amb una reducció anual del 3%.
Mm-hmm. És a dir, que les xifres confirmen aquesta reducció de la sinistralitat. Quines són les activitats econòmiques però que registren més sinistralitat en aquests moments?
Bé, tenim per ordre, diguéssim, en general la sinistralitat ha baixat en tots els sectors econòmics, bàsicament. Ha baixat en construcció, que seria, diguéssim, allà on presenten índexs més alts d'accidents, un 3,3%. En segon lloc està el sector de la indústria, que ha baixat un 4,2%. En tercer lloc, el sector de l'hoteleria, ha baixat un 6,2%. En quart, l'agricultura, que ha baixat un 8,3%, i en quint lloc, el sector de serveis, que ha baixat un 2%.
Uh-huh. Senyora Capoví, el Consell de Ministres aprova un projecte de reforma de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que ha estat consensuat amb els sindicats, però no amb la patronal. Que n'esperau d'aquesta nova norma?
Sí, jo vull pensar que arribarem tots a un acord, a un consens, i que tot serà efectiu en el final.
Uh-huh. I ara que parlant de sinistralitat, s'acosta l'estiu i ja duim uns anys en què en aquesta època es parla molt de les onades de calor per les temperatures extremes. Es preveu qualque pla específic enguany per protegir els treballadors en aquesta època tan concreta, sobretot quan hi ha avisos meteorològics?
Sí, se llançaran, igual que l'any passat, que varen ser dues campanyes que varen tenir bastant d'èxit. La campanya, diguéssim, d'onada de calor, enguany sí que se posarà en marxa dins el mes de juny. L'any passat es va posar dins el mes de juliol i va tenir bastant d'èxit. Uh-huh. En col·laboració amb TIP i després també amb BCFM, totes el que són les Illes Balears.
Uh-huh. I de què es tracta aquesta campanya que enguany, com deia, s'avançarà?
Sí, és bàsicament donar un consell de, diguéssim, a la població, no? Una publicitat que sigui visual, que tingui molt present els efectes de la calor a la salut i que siguin conscients de la importància que és, sobretot, hidratar-se en els mesos que fa tanta de calor.
Uh-huh. Com dèiem, això es posarà en marxa enguany un mes abans del que ho va fer l'any passat. Ja anem acabant aquesta entrevista, però m'agradaria acabar parlant de la reducció de l'absentisme. Vos heu fixat aquesta reducció com una de les prioritats en el càrrec. En aquest aspecte, què és el que es pot fer?
Sí, nosaltres ens centrarem sobretot en la formació, conscienciació i sensibilització, realitzant visites a les empreses i centres de treball orientades a reforçar i potenciar la importància de la prevenció i la salut laboral en els diferents sectors empresarials del teixit productiu de la nostra comunitat laboral. I després també reforçar la necessitat de comptar amb una empresa saludable, programes d'empresa saludable.
Uh-huh. I d'haver avui, en el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral, hem volgut parlar amb la nova directora de l'IBASAL, que és l'Institut Balear de Seguretat i de Salut Laboral, amb Coloma Margarita Capó. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Molt bé, encantada.
Són ara les 8:38. Continuem amb la crònica judicial. Soraya Sáenz de Santa María ha negat haver tingut cap constància de la trama Kitchen mentre ella era vicepresidenta del govern de Mariano Rajoy. Així ho ha confirmat com a testimoni a l'Audiència Nacional en el marc del judici contra l'excúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013, acusada d'orquestrar una operació amb fons públics per assetjar i per confiscar material comprometedor pel Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. La Popular ha negat qualsevol vinculació amb el cas Kitchen.
¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
No, pero
no le pregunto tanto por la existencia de la operación, sino por las informaciones en relación con esta posible operación.
Pues mire, no lo recuerdo. Salieron públicamente la Glería, pero no la recuerdo.
En la mateixa línia es va manifestar i l'altre testimoni destacat, el senador Javier Arenas.
Ha reconegut una amistat amb Luis Bárcenas, tot i assegurar que es va trencar pels escàndols que varen esquitxar l'extresorer del PP.
Hay dos hechos muy relevantes. Toda la polémica de los papeles Bárcenas en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, también en los medios de comunicación, las cantidades que el señor Bárcenas mantenía fuera de España. Yo creo que esos dos hechos fueron muy relevantes para que esa relación de amistad desapareciera.
La ronda de declaracions de testimonis de la setmana l'ha encetada el fill de Luis Bárcenas.
A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí, y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que tenía, me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes.
Willy Bárcenas ha confirmat que es va sentir espiat i perseguit per persones enviades per la cúpula del Ministeri de l'Interior. També que té sospites que qui era el xofer de la família i que avui seu al banc dels acusats era un confident de la trama que facilitava informació sobre la família de l'extresor.
Això va ser ahir, avui està previst que declari en qualitat de testimoni a l'Audiència Nacional el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.
Era el responsable de controlar els fons reservats del Ministeri de l'Interior quan presumptament es varen destinar a l'espionatge.
I un altre judici que continua a l'Audiència Nacional és el de la família Pujol per la suposada fortuna oculta a Andorra. Aquest dimarts declara el primogènit Jordi Pujol Ferrusola. Serà el primer dels 7 germans que passaran pel banquet dels acusats i ho farà després que el patriarca i expresident de Catalunya Jordi Pujol Soley ha quedat fora del procediment.
El tribunal ho ha decidit així després que una valoració mèdica ha confirmat que no es troba en condicions de ser jutjat pel seu deteriorament cognitiu.
La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, o sea, queda fuera del procedimiento, una palabra.
Amb aquesta decisió, el tribunal tanca de manera definitiva la causa. Recordem que es va obrir fa 12 anys i després que la família Pujol fes pública la carta en què confessava que havien amagat fons milionaris a Andorra. Segons la seva versió, aquest doblers procedien de l'herència del seu pare a Florenci.
I el Tribunal Suprem aquest dilluns s'ha viscut la jornada més llarga del judici pel cas Mascaretes, que seu al banc dels acusats l'exministre socialista José Luis Ábalos. Ha acabat passades les 12 de la nit i ha durat més de 14 hores. Els agents de la Unitat Central Operativa han conclòs que qui fou titular de la cartera de transports va tenir un paper fonamental en la trama, però que qui manava era el presumpte comissionista Víctor del Lama. També han descartat manipulació dels àudios de Coldo.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
I de la crònica internacional, la Fiscalia dels Estats Units ha acusat de manera formal l'assaltant de la gala de corresponsals. Entre els càrrecs que li imputen, destaca el d'intent d'assassinat contra el president nord-americà Donald Trump.
També s'acusa Cole Allen de transportar armes entre estats i utilitzar un arma de foc durant la comissió d'un delicte violent i no es descarten càrrecs addicionals a mesura que avanci la investigació. La fiscal del districte de Columbia, Janine Pirro, no té dubtes.
But make no mistake, this was an attempted assassination of the president.
Afirma que va ser un intent d'assassinat a Donald Trump i que l'objectiu de l'assaltant era clar, a matar el màxim possible dels càrrecs. De part seva, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, diu que el culte a l'odi originat per l'esquerra va provocar l'atac contra Donald Trump.
Those who constantly falsely label and slander the president.
Washington també denuncia que els qui titllen de feixista Trump des del Partit Demòcrata i els mitjans alimenten la violència contra ell.
I un centenar de països, entre els quals Espanya, han reclamat la reobertura sense traves ni taxes de l'estret d'Hormuz. En un comunicat conjunt han rebutjat qualsevol intent, diuen, il·legal d'amenaçar o de suspendre els drets i les llibertats de navegació.
Tot quan el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha dit en una entrevista a la Fox que no tolerarà que l'Iran decideixi quins països utilitzen aquest enclavament estratègic.
Yes, the straits are open as long as you coordinate with Iran, get our permission.
També n'ha parlat el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
I appeal to the parties. Open the straits.
Ha fet una crida a obrir l'estret i ha instat a les parts implicades en la guerra a l'Iran a dialogar, precisament. Ho ha dit quan han sabut que Teheran ha anunciat que estudia reprendre les converses.
Amb aquest punt de la crònica internacional arribarem a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí, a IB3 Ràdio, la informació de proximitat amb les desconnexions insulars.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Continua el front comú contra el projecte del cable elèctric alcudià. La publicació de l'informe independent encarregat per l'Ajuntament i les al·legacions presentades per ANACA, GOM Mallorca i Erres Marines han reforçat la demanda d'aturar o replantejar la tramitació abans de fer passes irreversibles. Tot d'una serem en directe al Codià. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Caral, molt bon dia. Pot ser en aquestes hores vam trobar més dificultat de la via de cintura en sentit a Drat. S'ha hagut una petita topada a l'altura de Son Rapinya, on han quedat els vehicles ocupant el carril esquerre. Això està ocasionant bastanta retenció en aquest punt. També les retencions habituals, les entrades a Palma, des de la sotapista d'Inca i des de la carretera de Maracom. En sentit aeroport, la via de cintura també l'estonel de Genova, petites retencions. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Downey Més. La Fundació Downey Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downeymes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, nova reunió avui a la baixa entre la plataforma pel nou traçat del cable entre Mallorca i Menorca i l'Ajuntament d'Alcúdia. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa i s'espera que el consistori escolti la contestació ciutadana cada vegada més gran que demana que es canviï el traçat del cable elèctric. Mentre que en un principi eren només els veïnes de la zona afectades, un nou informe rubricat per ANACA, GOM Mallorca i Erres Marines ha donat força a la resposta social. Alcúdia i el nostre company Toni Escanelles, avui és dia de mercat. Toni, què en pensa els veïnes? Bon dia.
Bon dia, és així, el mercat pràcticament acaba d'obrir els ulls, encara hi ha poca gent pels carrers, però encara així, en tot cas, la gent amb la que hem pogut parlar té clar que l'opció més interessant en qualsevol cas seria alhora la que consideren la més barata, que seria aprofitar les instal·lacions que ja hi ha en Esmorterà i els cables que ja es varen fer una connexió antiga a fi de no malmetre la terra amb un nou traçat que passi per damunt Polenti. Els podem escoltar.
Jo, la meva opinió... és que si diguéssim per la veïa d'Alcúdia, per
per no destrossar o per no donar tanta feina a aquestes coses, i seria més directament anar-se a central que no fer psiquis per dins finca i tot aquest rotllo. Aquí està el problema. Que, claro, els que hi toca una finca i tot això, pues, ja veia escola deixaran.
Home, jo crec que s'han d'entendre. Però, vivent unes tuberies que ja havien podades per seco, que ara no s'empleen dins la veia del Cudi, ja que està fet, tindrien que passar el cable per aquí on poden passar-lo, no per, no per ara, per exemple, per Bon Aire i tot aquest follon, que és molt més gasto i també per ser salut, per lo que diuen, no, no és gent bo.
Si hi ha impacte mediambiental, lo mejor sería utilizar ya lo que hay hecho, lo que hay realizado, que ya ha funcionado, que no está, no está para desmantelarlo.
Però a banda d'aquests arguments que ens explicava la gent del carrer, la plataforma compta a banda de tot això amb un nou informe que es va elaborar el mes de març i que es va presentar fa poquet en roda de premsa, en què reforça precisament aquest pas per l'antiga línia d'esmorterà, aprofitant un cablejat, un pas subterrani que hi ha pel cablejat antic. En tot cas, a l'informatiu matí, fa just una horeta, hem pogut parlar amb Antoni Viver, que ell és el portaveu d'ANACA, que assegurava que compten amb el suport de la gent i ara més que mai en l'aparició d'aquests nous documents.
El suport social sempre ha estat. El poble no entén, parlis amb qui parlis, pot haver un 5% que no, però el 95% diu que no entenen perquè no entenen per saber dir el CUDI.
I és per tot això que la reunió d'avui a hora baixa a les 7, com dèiem, la plataforma espera un compromís per part del consistori.
Gràcies, Toni, per aquesta darrera hora en directe des del CUDI, a municipi que, d'altra banda, connectarà la xarxa de clavegueram amb el darrer hotel, que encara no hi està. El projecte preveu dotar de serveis al sector de Can Cap de Bou, que es troba dins el Parc Natural de l'Albufereta. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El projecte connecta una canonada del clavegueram des de l'Albufereta fins a l'establiment turístic. S'aprofita per abastir d'aigua potable i també una línia d'alta tensió. Rafael Ferrer n'és regidor d'obres.
Ells, aquestes aigües brutes, una vegada han depurades, es empleen per regar els seus jardins, el césped i per que per la zona interior de l'establiment.
I a prop d'Alcúdia, en aquest cas a Sa Pobla, un espai d'arquitectura valencià ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència Güell Alfàs. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places que passarà de les 40 actuals a 80. El solar es va adquirir l'any 2022. Una vegada fet el concurs d'idees, es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres que suposaran una inversió de 6,8 milions d'euros.
El projecte preveu reforçar no només la capacitat, sinó també la funcionalitat del centre. Serà un nou edifici de 3 altures. A la planta baixa hi haurà els espais comuns i els serveis d'administració i a les plantes superiors les habitacions per als usuaris. Tindrà una superfície construïda de 2.700 metres quadrats en zones enjardinades i un entorn, diuen, acollidor per als usuaris. Esther Sanchís és l'arquitecte, mentre que Alejandro Mora és el director de Consorcis de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes.
El que tractem en tot moment és de fer una residència oberta amb vistes.
Intentant dissenyar edificis que tinguin més relació amb l'entorn, amb una materialitat que també els ajudi, no?, a fer aquesta transició d'estar a casa seva per incorporar-se a aquest nou recurs.
Canviem de qüestió. Els socialistes de Palma denuncien la falta de control als habitatges protegits privats. Els socialistes alerten d'irregularitats en la gestió i l'adjudicació després de detectar una promoció de luxe que inclou pisos protegits venuts com si fossin de preu lliure.
El secretari general dels socialistes de Palma, Iago Negreuela, tem que repeteixin casos com el de Alacant amb possibles adjudicacions a persones vinculades a càrrecs públics i adverteix de pactes opacs. Per això reclama més transparència per garantir que aquests habitatges arribin a qui realment els necessita.
És la diferència entre lo que uno dice, proens, i la realitat, lo que sucede con la conselleria que ella gobierna. Esta promoción que hoy denunciamos es una promoción que van los precios módicos, los precios baratos para personas que trabajadores y trabajadoras que puedan acceder a ellos, de 2,2 millones los más baratos a 6 millones de euros los más caros.
I per la mare de les famílies de l'escola Son Serra, que exigeixen un nou centre i per això han convocat per demà una manifestació per exigir a la consellera d'Educació el seu compromís públic amb la construcció del nou edifici per al centre i celeritat en la realització del projecte.
Serà a les 5 i quart el solar de Can Perató, que suposadament estava destinat a aquest nou edifici. Les famílies i el centre duen més de 10 anys avisant la conselleria de les deficiències de l'espai actual i compleixen la normativa existent sobre equipaments de centres docents i centres d'ensenyament municipal. musical. Places, diuen, limitades de menjador, aula modular al pati, ús del gimnàs per assajos col·lectius, haver de desplaçar-se fora del centre amb el cost que això comporta per a concerts i també per esdeveniments. Les famílies denuncien que són situacions que s'estan enquistant i normalitzant, tot i vulnerar els drets dels alumnes. El 2023 va començar la primera fase d'una ampliació que solucionava les deficiències més urgents, però la resta de fases plantejades no han continuat.
I nou capítol, el conflicte de l'enrocament de l'oficina. L'Ajuntament de Palma ha interposat un recurs d'alçada contra la inclusió del monòlit al catàleg estatal de símbols contraris a la memòria democràtica que implica la seva eventual retirada.
Cor considera que si l'executiu espanyol continua amb el procés de fer desaparèixer aquest monument podria estar incorrent en un delicte de prevaricació. L'Ajuntament sosté que la resolució dictada el 26 de març per la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica contravé de forma directa resolucions judicials fermes. A aquest element s'hi ha d'afegir que aquell mateix dia el ple municipal va atorgar a l'obelisc la màxima protecció patrimonial.
Amb aquest apunt sobre s'afegint, arribem a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí a IB de Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura aquí a IB3 Ràdio. Feia anys que no passava i per celebrar que l'obra de Joan Fontcuberta serà a Mallorca en quatre propostes diferents, es parla ja de Galàxia Fontcuberta, un nou títol per a aquest fotògraf, artista conceptual, docent, assagista, crític i promotor d'art que du la seva obra al Casal Solleric de Palma i a la Fundació Toni Catany de Llumajor. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Parlem d'aquests dos espais referencials de l'art contemporani a Mallorca, però als quals hi hem d'afegir també una exposició de Fontcuberta a la galeria de Xavier Fiol. Per tot plegat, per la diversitat de propostes de cadascun d'aquests espais, Fontcuberta troba que parlar de galàxia és del tot adequat.
La galàxia comporta, per una banda, nebuloses, o un espert, però també estrelles, la llum de les quals ens guia i ens permet orientar-nos. No? I això potser és una metàfora gràfica del que aspiraria al meu treball. No? Per una banda, donar aquesta sensació de desorientació davant de l'imatge, però després donar les claus perquè sapiguem trobar el camí i la bona interpretació.
A Llucmajor, Fontcuberta mira cap al cel i també ho fa cap als ametllers que moren. El Casal Solleric juga amb present i futur, amb història, i ho fa utilitzant, divertint-se, les noves tecnologies amb una intel·ligència artificial que li permet fer real allò que fins ara només era imaginació. Perquè, diu l'artista, en els seus 200 anys de vida, la fotografia sempre ha jugat al mateix joc.
Una fotografia basada en l'alquímia, la llum, la química, etc., a una fotografia basada en els algoritmes, que són les dades, la computació, el processament, etc. No? Això produeix una allau d'imatges, un tsunami icònic, que ja no només representa el món, ja no només és una mediació entre nosaltres i el món, sinó que crea món, que crea realitat en la qual bona part de la nostra experiència té lloc.
I a banda de Fontcuberta, però, el Casal Solleric acollirà també, a partir de dijous, una instal·lació a Via en el Fondo del Mar de Núria Mora, que està inclosa a la Bienal B i on aquesta artista, que és pionera de l'art urbà, transforma allò que pot amagar una catàstrofe.
Se basa en un poema de Luis Cernuda, que és un poema en prosa un tanto surrealista, i en definitiva és també un elogio al fracaso. És, en todo pecio, hay un drama anterior que es un naufragio y es como de una catástrofe puede sacar un tesoro, que es lo que sacamos del mar cuando nos encontramos esa serie de objetos que tienen capas y capas de historia.
Aquesta exposició, l'exposició de Mora i també la Cambra de les Meravelles, que hem comentat de Fontcuberta, s'inauguraran dijous al Casal Solleric, mentre que les propostes de la Fundació Catany, això és la Via Làctia i Retratant Arbres, s'obriran al públic demà mateix.
Come on.
ser calaix. D'això li diuen progress i benestar. I no protestis, no diguis res més. I ara tu qui t'has pensat que ets?
I acabam amb el so dels The Def Buffaloes, el trio mallorquí de country americana que aquest cap de setmana llarg presentarà a Menorca el seu segon disc.
Parlem de país. És un treball en català i amb cançons crítiques sobre la realitat actual. La petita gira dels Buffaloes començarà divendres a la Focatxeria de Ciutadella. L'endemà seran al Dylan de Ferreries i diumenge l'actuació està prevista al Savoy d'Esmercadal a les 12 del migdia. The Def Buffaloes el composen Pere Joan Cabot a la veu, guitarra i composició, Gaspar Noguera a l'harmònica i Albert Goodkid als cors i a la percussió.
Amb aquells que Déu beneixi, l'Airbnb arribarem a les 9.
I que Déu beneixi, que Déu beneixi, que Déu beneixi l'Airbnb. Llogar una casa, això et somia, comprar-te una cosa dels alemans. No tinc herències, no tinc propietat, sóc un pare del sistema social. Que bé que creix els hotelers, donant les gràcies als estrangers. I Vox diu que he d'estar content.
Ara a les 9 repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts en aquesta hora de començar el ple del Parlament on es preveu que s'aprovi la llei de cogestió aeroportuària. La iniciativa impulsada per Més per Mallorca i Més per Menorca de permetre decidir sobre el sostre de vols i la capacitat de càrrega als aeroports de les illes. Abans, però, el Congrés hauria de validar la norma ja que regula competències estatals. Connectem en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Efectivament, una vegada aprovada la proposició de llei aquí al Parlament, s'haurà d'elevar al Congrés on el seu recorregut és incert. Això perquè encara no se sap quan es podria tramitar ni tampoc si tindrà els suports necessaris a la cambra baixa. En canvi, la que és segur que no prosperarà aquí al Parlament...